ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar, ja eren més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser.
Avui és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Els catalans commemorem una data, l'11 de setembre del 1714, el dia que Barcelona va caure en mans dels Borbons en la Guerra de Successió. I no, no celebrem l'efemèride. De fet, recordem, commemorem una derrota que va suposar una pèrdua molt bèstia de llibertats i va submergir els catalans en anys d'opressió i setge. Pol Boades, cronista oficial de la ciutat de Girona i antic arxiver de la ciutat. Què tal? Bon dia i bona diada.
Hola, bon dia. Igualment, gràcies.
Avui recordem la caiguda de Barcelona de l'any 1714. Girona, però, la ciutat que ens ocupa, va caure abans. Explica'ns.
Sí, l'origen de tot plegat d'aquesta situació ve provocat pel final de la monarquia dels Habsburg en la persona de Carles II. Els Habsburg van fer una política matrimonial des del mateix moment de Carles I, que és el fill de Joana dita la Boja, que no era tan boja, sinó que l'havien tancat a Tordesillas durant més de 50 anys, perquè en realitat era la reina legítima, però Carles I volia ser rei, que era el seu fill, la tanquen allà a Valladolid. No? Però aquesta gent es casaven entre ells, sobretot cosins amb cosins, oncles amb nebodes, i això va fer que el seu ADN, diguem-ho així, o la seva consanguinitat fos realment un problema, que es va materialitzar al final amb Carles II, que era, tenia com a sobrenom l'embruixat, però que en realitat era malalt. Era una persona malalt, va morir en sembla 39 anys, que no tenia cap tipus de possibilitat de perpetuar-se amb un hereu. Aleshores, quan mort ell, estem parlant de 1700, seria llarg d'explicar, però comença a haver un conflicte d'interessos. Ell nomena com a hereu un membre de la família, que serà Felip V, de la família dels Borbons, que venen de França, que ja regnen a França, en detriment dels Habsburg, que estan a Àustria i Àustria Alemanya, diguem-ho així, i consideren que tenien drets. Això fa que el 1700 el rei pren possessió com a rei Borbó i...
Felip V,
però comença ja a ensenyar els seus vessants més, diguem-ne, centralitzadors, no? I el 1705, una part de l'Estat, especialment tot el que diguem-ne així més o menys la zona dels Països Catalans, s'aixeca per defensar el que havien estat les seves tradicions i les seves lleis. És a dir, hi ha un canvi bàsic.
Una cosa que sempre havia volgut defensar des d'aquí, no? La zona aquesta dels Països Catalans, aquesta llei, aquests estatuts propis de la corona catalana, no?
Els reis Habsburgs havien de pactar amb les Corts que se celebraven a Barcelona com governarien Catalunya en cada una entre Corts i Corts, no? I, per tant, mentre que podríem dir que els Habsburgs es veuen obligats a pactar, els Borbons es dedicaran a imposar, que són dos conceptes una mica diferents, no? Aleshores, en 1505 s'aixeca part del territori i contra els Borbons i comença la Guerra de Successió. En el cas de Girona, òbviament, es veu afectada directament perquè és plaça forta, està a tocar la frontera i sempre li ha tocat el rebre, que hi ha hagut un conflicte d'àmbit internacional, però cal dir que el 1711 ja passa a mans dels Borbons.
És a dir, cau molt abans que Barcelona, Girona.
Sí, el 1711 cau a mans dels Borbons, tot i que els austriacistes, és a dir, els partidaris de la Casa d'Àustria, intenten recuperar Girona, fan un setge que posa fi a la guerra 1713. És a dir, definitivament la guerra de Girona, a Girona s'acaba el 1713. Una altra cosa és gener del 1713. Fins al setembre de 1714, Barcelona aguanta i d'una manera més èpica, però en el cas de Girona no hi va haver-hi massa èpica, sinó que van ser les forces d'uns o les forces d'altres que van fer que la ciutat es rendís en favor, a partir del 1711, dels Borbons, que ja mantindran la ciutat fins al final.
Clar, a Barcelona han sortit, no?, figures, si em permets l'expressió, heroiques, no?, d'aquell 1714 a la ciutat de Barcelona. Girona també té els seus propis herois? És una caiguda de la ciutat tan sagnant com la de Barcelona al setembre del 1714? O és això que ens dius? És més un...
No és tan sagnant, però sí que és cert que de qualsevol guerra sempre en surt victoriosa la destrucció. Mm. I en aquest cas Girona i la Guerra de Successió no és cap excepció, no? Els Borbons ràpidament el que fan és imposar un decret de nova planta, que significa canviar aquesta actitud pactista que havien tingut els Habsburgs per ser una actitud molt més impositiva. Canvien els sistemes de govern, canvia la composició, que abans es triaven per insaculació, vol dir que es posaven els noms dels representants a dins un sac i s'insaculava, es traien els noms. Òbviament, solien ser les classes dirigents, però el sistema era diferent. I entre el decret de nova planta també incorporen un element nou impositiu, que és el cadastre. Vale. Per imposar el cadastre, que es tracta de posar nous impostos que no hi havia a la resta de l'Estat, però que sí que eren a Catalunya, per imposar el cadastre fan un recompte de totes les propietats que hi havia a la ciutat de Girona en aquell moment. Gràcies a això sabem diverses coses. Primera, que hi havia en total una mica més de 1.000 cases, que la majoria de les cases tenien planta baixa i pis, que arran de la Guerra de Successió un 15% de les cases havien quedat destruïdes. Per tant, no hi va haver èpica, però hi va haver destrucció.
Hem d'imaginar tot a l'altre costat de l'Unyà.
Hem d'imaginar-nos la ciutat que havia tancat Pere III el Cerimoniós al segle XIV. És a dir, s'acabava, per entendre'ns, més o menys, allà on hi ha l'actual Gran Via, a darrere on estem nosaltres allà era la muralla. Allà era la muralla que tancava. El dia que es treu la muralla...
Clar, tota la zona de la subdelegació del govern...
Tot el que és la Gran Via era la muralla, des de Correus fins al mercat. I hi havia els baluars. A Correus era un baluar, el mercat era un altre baluar, l'escola Bruguera era un altre baluar... Bé, és igual. És aquesta Girona que, òbviament, no és la Girona dels romans, que és el primer triangle de la força, però és la Girona medieval. Aleshores... molt concentrada a la zona, no tant del Mercadal, que hi havia moltes més hortes, aquí on estem ara nosaltres parlant, sinó que la població estava més concentrada cap al barri de la Catedral i Sant Feliu, i el que és molt important és que el 15% de la població de Girona estava vinculada al sector eclesiàstic, és a dir, o eren...
Sí, 15%.
15%, unes 700 persones. Girona en aquell moment tenia 4.600 persones, no arribava a 5.000 persones. Per tant, la guerra sí que té un gran impacte sobre el que és l'estructura urbana, sobre suportar el que és la població de soldats que es van instal·lant, sigui uns que vulguin manar o siguin altres que vulguin manar, però no té aquest component èpic que té Barcelona.
Però sí que s'avança, és a dir, el fet de que Girona caigui molt abans de Barcelona, veient tot això, tot aquest sistema del decret de nova planta, tot aquest nou funcionament que exigeixen els Borbons, ho veiem aplicat abans a Girona que a Barcelona?
No abans, perquè el decret de nova planta es promulgarà després que caigui a Barcelona.
Per tant, no és que el comencin a aplicar aquí abans i després es conegui aplicat un cop s'aplica a Barcelona, sinó que s'aplica un cop també a Barcelona.
I el cadastre, que per una banda ens ha donat molta informació a nivell històric, és un element impositiu exclusiu del nostre territori i era un pas més per intentar recaptar diners per la política imperial que volien fer els Borbons.
Girona cau abans que Barcelona. Barcelona cau l'any 1714. Com ens hem d'imaginar, com es materialitza l'opressió? Com era la Girona un cop ja caigut en tota Catalunya en mans dels Borbons?
Mira, d'entrada canvia el sistema d'elecció dels representants. Qui no els escull a partir de la insaculació, entre cometes, posem-hi la paraula perquè la gent l'entengui, a partir de l'atzar, que tampoc era un atzar molt controlat, sinó que venen nomenats per les autoritats. Comença a aparèixer la figura d'un virrei, comença a aparèixer una estructura que ve des del poder central, diguem-ne, de Madrid, amb els seus delegats territorials, més o menys com ara, vull dir, no hi ha tanta diferència, i a partir d'aquí es van fent els nomenaments que el que no busquen tant és persones que puguin estar al servei de la col·lectivitat que representen, sinó que estiguin al servei de l'autoritat que els ha nomenat. És una cosa així de senzilla, no? La repressió, fixeu-vos, amb el tema de la llengua. Clar. Fins aquell moment el català era la llengua utilitzada. A partir del... Si mirem el manual de cors, que el manual de cors és el llibre d'actes que es fa a l'Ajuntament. Ara es diu llibre d'actes. A l'època medieval i moderna es deia manual de cors. parèntesi, a Girona tenim la gran sort de tenir els manuals de cors des de 1345 fins a l'any 2025, que és avui. Això és una cosa insòlita, no insòlita, però d'una gran transcendència que ens permet resseguir tot el que és el pols de l'administració municipal i de la ciutat durant tot aquests 7 o 8 segles. Aleshores, canvi de llengua. Em sembla que és el manual de cors de 1717, ja es comença a utilitzar el castellà, comença a prohibir. Vol dir que això que a nivell particular a les cases s'utilitzava castellà? No. Però a nivell de llengua oficial, a nivell de relació, tampoc s'utilitzaven els notaris. Uh-huh. Els notaris també continuaven, les fórmules notarials podien ser en llatí, però els textos encara són en català. És a dir, el dia a dia, el pols encara s'utilitza en català, però la relació amb l'administració és una administració forana d'imposició, que ve aquí i diu, no, a partir d'ara ho farem d'aquesta manera.
Hi ha resistència?
No.
No, eh?
No, no almenys organitzada i sistemàtica que coneguem. Jo tampoc sóc expert en aquest període, però pel que jo sé i el que he llegit al llarg dels anys, no hi ha una resistència.
A Barcelona, la commemoració dels fets del 1714 es va iniciar a finals del segle XIX i tenia un caire, podem dir, sobretot cultural. El primer acte de commemoració va ser una missa a l'església de Santa Maria del Mar l'11 de setembre del 1886. A Girona, Joan, quan tenim constància d'aquestes primeres celebracions de commemoració del 1714?
Mira, ahir precisament a la tarda estava mirant la premsa local, no? No vaig fer una recerca exhaustiva perquè tampoc em semblava que era... no tenia ni temps i em semblava que era imprescindible, no? Però tal com dius tu, 1886 se celebra la Diada de Barcelona per primera vegada, en el marc d'aquest de la Renaixença i de la recuperació del que serien les grans fites de la història de Catalunya, especialment de l'època medieval i moderna. No?
Ens ho imagina tot molt cultural, no?, en aquell context.
Sí, per exemple, l'any 1914 és una altra època important, perquè el 1914 és quan s'instaura la Mancomunitat de Catalunya,
sí,
del 14 al 23. Tota la vida només hem pogut fer coses en èpoques on no hi ha hagut dictadura, o dictadura, sobretot al segle XX. No? El 1914 ja es fa un primer acte de reconeixement a l'escultura de Rafael Casanova a Barcelona. En aquell any 14 es dignifica l'escultura de 1888, també en aquest marc de la Renaixença, s'hi posa un pedestal nou, que hi intervé Puig i Cadafalch i altres escultors, em sembla que Puig i Cadafalch és arquitecte, però l'escultor en Llimona també hi ha una làpida que és d'ell, i es dignifica aquesta escultura d'en Rafael de Casanova, un bronze, que era del 88, com deia, i s'hi fa una ofrena floral, que encara continua avui dia, no? En el cas de Catalunya, en el cas de Girona, perdó, normalment la celebració, almenys pel que jo he vist fins ara, era subsidiària de Barcelona. És a dir, per exemple, el 1921, perdó, ara ja fa més d'un segle, el 1921 l'Ajuntament acorda posar la bandera catalana tot el dia, de sol a sol, a la façana de l'Ajuntament, del consistori, i diu trametre a la comissió executiva de l'homenatge a Rafael Casanova una rama de roble para colocarla con el lazo dedicatoria de l'Ajuntamiento en el monumento a Rafael Casanova. És a dir, enviaran aquesta, no sé exactament el simbolisme d'aquesta branca de roure amb un llaç a Barcelona. És a dir, sí que s'hi sumen, fixa't que ho he llegit en castellà,
sí.
Perquè les actes eren en castellà, malgrat estar al període de la Mancomunitat, i se sumen a això. A l'any 1931, que ja estem parlant d'un segon període, 1923, dictadura de Primo de Rivera, 1931, República Espanyola, sí. I per tant també aquí a Catalunya, el 1931, que ja s'estava debatent l'Estatut d'Autonomia que sortirà l'any 1932 de manera definitiva.
Clar, és un altre ambient, també.
És un altre ambient, estem en una època republicana,
sí,
però és interessant perquè el que es fa a Girona és, naturalment, posar en evidència la divisió entre les diferents forces progressistes i republicanes.
Que raro.
Això és evident, Però tant el diari de Girona de l'època, el Gironès, com l'autonomista, esmenten que al Centre Catalanista es farà una conferència de Joan Vallès i Pujals. Joan Vallès i Pujals havia estat antic president de la Diputació de Barcelona i senador per Girona, una conferència en aquest centre catalanista amb el títol de l'11 de setembre de 1714 a l'Estatut d'Autonomia, que es va aprovar, com deia, l'any següent. Per tant, fins i tot en aquests moments d'una certa apertura com era la Mancomunitat, grans manifestacions al carrer no n'hi havia, n'hi havia aquests actes culturals per recordar que això es havia d'anar reivindicant en aquest marc més ampli del que és l'Estatut, i durant la República es van fer aquest tipus de celebracions.
Clar, prou feina tenien, en el record que estaven fent en aquell moment, com per commemorar una cosa de feia no sé quants anys, no?
Sí, i també ens hem de posar en el context de l'època, no? Vull dir, el coneixement, i potser la paraula més exacta seria el desconeixement, clar, del que era la tradició i el que era el passat català era molt punyent, no? Sí que a nivell minoritari, a nivell més de gent polititzada es podia fer, però mobilitzar una ciutat com Girona, que en aquell moment estem parlant de 15, 16, 17 mil persones, 20.000 persones, no era fàcil.
Ja. I per tant, és durant el franquisme que es transforma en una reivindicació política l'11 de setembre a Girona?
Durant el franquisme, per desgràcia, si es va celebrar, es devia celebrar en la més estricta clandestinitat i no pas els primers anys, perquè els primers anys van ser extremadament molt durs. No? És just a partir de la mort del dictador quan això es comença a convertir en un signe de resistència i un signe de reivindicació. No? La primera gran, podem dir-ho així, pel nombre de persones, gran manifestació o gran concentració, perquè la manifestació va ser més important l'any següent, va tenir lloc l'any 1976 al Palau, a la Devesa, a la zona del Palau de Congressos actual, més o menys.
On acabarà la manifestació d'aquesta tarda.
Ah, efectivament. Sí. Doncs allà es van aplegar entre 4 o 5.000 persones, que és moltes persones per aquell moment, en el qual les coses no eren clares. I ara tothom és molt valent, però t'asseguro que l'any 75-76 la gent no era...
Clar, si a vegades, fins i tot ara, no surt gratis sortir-te a manifestar, llavors imagina't.
Efectivament. Sí. No, llavors era molt, molt, molt punyent. I allà hi va haver una conferència, un acte, un discurs, seria així, de Salvador Sunyer. Salvador Sunyer, que després va ser el senador, alcalde de Salt, va fer un discurs abrandat en reivindicació de l'11 de setembre, el que significava. L'acte va ser presentat per Narcís Jordi Aragó, periodista que tothom coneixia i coneix, bé, traspassat naturalment ara, però, i l'any següent, l'any 1977, recordo molt, perquè ho he vist en moltes imatges també, com hi va haver una gran manifestació a Girona en la qual s'hi va sumar una manifestació que ja venia de Salt, la columna de Salt, que em van dir, encapçalada per gent com Miquel Berga, per exemple, o com Pau Masó, que després va ser fill predilecte de Salt, que se suma a la manifestació de Girona i es fa una gran manifestació l'any 1977, que també pel cas de Salt era un acte de reivindicació, perquè l'any 74 havia estat annexionat a Girona i estava lluitant també, això era 3 anys després, que per la seva independència que va aconseguir l'any 83. Per tant, també hi havia altres elements, però hi havia una càrrega simbòlica d'unitat entre el bloc que venia de Salt i el bloc de Girona, i va ser una bona manifestació.
Clar, això que descrius ara de Girona com a punt de trobada de manifestacions en aquest sentit, llavors catalanistes, això ha anat passant a l'època més recent, és a dir, quan el moviment independentista de Catalunya creix a partir del 2008, Girona també ha estat, quan no s'han fet grans manifestacions a Barcelona, Girona ha estat el lloc on s'ha descentralitzat la manifestació, on vam tenir una de molt multitudinària a Salt fa uns anys. Aquest any, avui, també es descentralitza la manifestació de la ANC i es fa a Girona. Entenc, Joan, que d'aquí uns anys, quan en Carles de Torn i en Joan Boades de Torn es posin a parlar i facin un repàs de les celebracions de l'11 de setembre, segur que parlen de moments com aquest. Recentment s'ha transformat en crits d'independència l'11 de setembre.
Especialment en el moment àlgid que ens va conduir a l'1 d'octubre del 2017, que s'ha estat una reivindicació permanent, és a dir, no ha estat una cosa només commemorativa d'una situació passada, sinó que és un acte de reivindicació futura, sobretot, no? Però en tot aquest context de manifestacions, jo sí que el que em sembla que encara em posa la pell de gallina quan hi penso, la més espectacular és la de 3 d'octubre del 2017.
I tant. També aquí a Girona.
Aquí a Girona. Jo no havia vist mai de la vida i jo segurament que ja començo a tenir una edat una mica, diguem-ne, considerable. M'agradaria tornar a veure alguna altra, vol dir que les coses es mouen, vol dir que les coses van endavant i que les coses canvien, però aquella manifestació del 3 d'octubre va ser extraordinària. N'hi va haver una al dematí, n'hi va haver una a la tarda, reivindicant també la independència, no? Sí, l'11
de... Molta gent de les comarques gironines...
Moltíssima gent, Girona, i no? Tractors, i tota aquella mobilització que hi va haver, que no ha de ser una mobilització excloent. Jo recordo, en una manifestació precisament de l'11 de setembre a Barcelona, que hi anava totes, recordo una cosa que em va complaure moltíssim i vaig pensar, bé, aquí hi ha un recorregut important a fer. En el meu, a l'entorn meu, aquella manifestació que no ens vam moure durant 3 o 4 hores perquè estava col·lapsat tot el centre d'aquell de Barcelona, hi havia gent al meu costat que parlava castellà. Ja. I es manifestava exactament igual en favor de la independència.
Bueno, el 3 d'octubre aquí a la ciutat de Girona es van veure imatges de persones amb banderes espanyoles condemnant els fets de l'1 d'octubre.
En aquesta idea de no reduccionista que a vegades ens volen fer veure, hi ha molta gent que també pot tenir voluntat de transformar una situació que per molts motius potser no li acaba d'interessar.
Joan Boades, cronista oficial de la ciutat de Girona, moltíssimes gràcies i bona diada.
Bona diada, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.